Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar als oients què?
Doncs avui la pregunta del dia torna a ser un examen pels nostres participants. Sí, agafeu-vos fort, perquè volem saber què passa si li preguntem a la gent del carrer què va passar un dia com avui fa 42 anys. I ara em diràs, Nina, una pregunta molt random. No, a veure. Els que no domineu de matemàtiques, la data és el conegut 23F, el 23 de febrer del 1981. D'acord? Ben segur que molts sabreu què va passar aquell dia. D'altres potser esteu repassant els vostres pobres apunts d'història allà al fons del cervell, saps?
Sí.
Però què passa quan pregunto això a la gent dels carrers? Doncs vols escoltar-ho, Joan?
Si us plau.
Mira, passa això.
Ni idea.
23 de febrero. Como fecha te refieres,
sí.
Histórica.
No, si me dices así, 23F, no.
¿Qué pasó?
Pues me parece que hubo una manifestación para... No me acuerdo exactamente a favor de qué era, pero marcó una fecha importante por esto.
Pues eso es fatal en datas.
23F va ser l'atemptat, no? De Madrid, no? Sí, bueno, el del metro de Madrid, que va haver l'atemptat terrorista.
Yo creo que tendré un mix de haberlo escuchado por varias partes. O sea, no me acuerdo exactamente qué pasó, pero me suena algo así como un alzamiento, algo así.
Sí, un alzamiento.
Sí.
Vale, Tejero.
Ah, el golpe de Estado.
El golpe de Estado, sí. Vale, s'indica el 23 de febrer de 1981.
No.
No, no t'ho han explicat mai?
No.
Tejero, un cop.
Ai, sí, és que perdona.
No, que va, que va. No
és veritat, i tant, el 23F, en Tejero sí que ho sé, però quan has dit el 23F he pensat en el...
Has pensat en el metro directament?
Sí.
Vale, no passa res.
Perquè suposo que és el més recent.
Està confundint-lo con otra cosa, entonces, vale, entonces sí.
Vale.
Però sí que tinc el coneixement d'en Tejero, el 23F, però en aquest moment...
Mira...
Mare de Déu, Nina.
No passa res, però potser una miqueta sí. Saps?
Sí.
Potser una mica sí.
Una miqueta,
sí. Això que confonguem, no? 23F, 11M, tot això.
Sí.
Una miqueta delicat, eh? Sí. Ja veieu que sembla que la història és una assignatura molt feixuga per alguns i que hi ha d'altres que no acaben, doncs, d'això, d'encertar l'esdeveniment en concret,
sí.
Eh? Els he hagut d'ajudar una miqueta. Potser una mica de trampes els he ajudat. És que, mira, m'ha fet una mica de pena,
sí,
al final,
sí,
saps?
Sí.
Llavors, doncs, prou airosos i airoses ens han sortit. Però escoltem altra gent que sí, que sap de què
sí?
va el que li estic preguntant.
Va.
Vinga, va, escoltem. Sabeu què va passar el 23F?
Lanzamiento nacional, ¿no? Ah. Al Tejero.
Fue el intento de golpe de Estado en España, 81, creo.
Ah, el 23F. Hombre, un golpe de Estado, ¿no? Un intento. Un teatro de golpe de Estado que se hizo en el Parlamento con la Guardia Civil, bla, 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 tal, dejando al rey como salvador de la democracia, pero...
El 23F va ser un atemptat al Parlament, no, al Congrés dels Diputats, per part d'un, bueno, un franquista. I, bueno, va haver-hi un tiro al sostre, que encara està allà al sostre, i algo així.
3F fue el levantamiento de Tejero en el Congreso, que entraron a los tiros. No lo viví aquí, vivía en Argentina. Fueron enjuiciados y estuvo preso hasta hace poco, creo que falleció hace poco el Tejero. Y nada, y que por suerte, dentro de todo, no tuvo éxito.
El rei creuen, després, a posteriori, s'ha sabut que estava implicat. El Milan del Bosch, que era un valencià, el van agafar, que era un militar. I bueno, al final no va acabar en res.
Bé, ja veus que comencen
ara sí, ara
a...
Millor, ara
es
millor.
Comença a perfilar, sí. No?, aquest 23F, però encara hi ha qui no ho acaba d'encertar, eh?
Uh-huh.
Tot i així, el que volem saber és com ho va viure la gent que sí que ho va viure, eh? Vull dir, els més joves, òbviament, no estan implicats, eh? Van ser unes hores complicades. Mira, Joan, ara es ve un tall que a mi m'ha agradat, eh? M'ha agradat bastant, la veritat.
Sí?
Sí, perquè saber la història de primera mà és guai. M'agrada. Vull dir, és algo que és necessari,
sí.
Escoltem-ho, doncs. Com van viure aquell 23F?
Home, clar, si vam estar allà... Ella tenia 9 anys, jo ja era de 20 i algo, i sí, ho recordo com algo molt fort.
Sí, claro, sí, jo estava estudiando en mi casa y lo escuché por la radio. Era la votación para sacar un presidente nuevo, que era Calvo Sotelo. Bueno, pues con bastante preocupación, claro, en aquellos momentos, con mucha preocupación de què podia passar.
Perquè tothom tenia una mica de por que passaria quan s'acabés la dictadura, o sigui, però ja un cop assentat tot i que semblava que ja s'havia estabilitzat amb la democràcia i tal, no ens ho esperàvem.
Yo lo recuerdo siendo pequeñito, pero creo que tengo fogonazos y luego de recuerdos en la tele, más que otra cosa.
Bueno, se vivió a la distancia, pero tuvo repercusión. Piensa que allí somos muchos hijos de españoles, nietos de españoles, con lo cual las cosas de aquí se seguían y se siguen muy de cerca.
Doncs, òbviament, tenim un bon munt de gent que ho explica. De fet, l'últim és un home argentí que, com comentava, sí, des de la llunyania, no, també es va viure d'una manera intensa. Hi havia aquesta preocupació pels possibles coneguts i familiars que estaven aquí, no, i a l'espera de saber què passaria.
No, i gent que estava a la mili, inclús.
Sí. Mira. Sí,
que patia aquesta gent, eh?
Vols saber més d'aquesta història?
Sí?
Vinga, va, és hora de donar pas al...
El bonus track.
El bonus track d'avui, Joan, és d'una dona, aquesta que ara ens comentava, que bueno, una miqueta d'això de la mili, una mica. Volem escoltar més detalls d'aquesta història.
Compte.
I ens explica què li va passar al pare dels seus fills, que començava la mili aquell dia.
El pare dels meus fills es tenia que presentar al quartel per començar la mili i li va enganxar a això. I clar, van arribar allà a ver-les venir, no? Perquè eren quatre pardillos pobres que els portaven a fer la mili. I al final, bueno, doncs com que a les poques hores ja es va acabar tot, bueno, doncs va fer la seva mili normal.
Compte. Mira, aquí quin en surt, eh?
Quin primer dia més mogudet.
Clar, clar, clar.
T'haig de dir, ara sí, ja escoltar la veu del poble, cal donar pas al nostre expert del dia. Ell és Agustí Colomines, director de la càtedra Josep Termes de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda, senyor Colomines.
Molt bona tarda.
Per què es produeix un cop d'estat com el del 23F?
Doncs es produeix perquè la transició política iniciada arran de la mort del dictador el 1975, doncs es fa no generar una ruptura real amb la dictadura, sinó es fa a través d'un pacte, no? I per tant això fa que aquest pacte entre l'oposició i el franquisme, no? Reconvertit amb tota la gent que venia a estar darrere de l'Adolfo Suárez, doncs deixa intacte doncs tot l'aparell de l'estat franquista, militars, jutges, policies, etc. No? I per tant, aquesta gent, molts dels quals són contraris al que estaven fent els falangistes reconvertits, per entendre'n, doncs pressionen i al final culmina amb aquest intent de cop d'estat. No?
Senyor Colomines, què va significar el 23F per la història d'Espanya?
Un retrocés bestial, perquè entre els pactes de la transició doncs n'hi havia un de claríssim que tenia a veure amb l'organització territorial i amb les llibertats polítiques, i per tant el 23F talla això, perquè una de les conseqüències més evidents del cop d'estat és la LOAPA, i que és la llei d'harmonització autonòmica, que el que fa és diluir la capacitat d'autogovern, sobretot de les nacionalitats històriques.
Senyor Colomines, avui és fàcil pensar que el cop d'estat estava condemnat al fracàs, però en realitat per aquelles hores van ser realment fatídiques, no?
Qui diu que va ser un fracàs? Si els cops d'estat, diguéssim, es poden produir perquè pretenen substituir un règim, cosa que no era la pretensió, sinó que el que pretenien era fer a l'estil espanyol això que es coneix com a pronunciamientos, que durant el segle XIX van ser habitualíssims a la història d'Espanya, i que el que era una presa de posició que va aconseguir els efectes que volia. Era precisament que el règim rectifiqués, entre altres moltes coses, perquè estava implicat el monarca.
Clar, senyor Colomines, ara mateix li anàvem a preguntar, no?, sobre la figura del rei Joan Carles, que sempre ha estat molt vinculada a aquest 23F. Per tant, els defensors, no?, que creuen que va ser precisament ell qui va salvar la democràcia, com pels detractors, que tenen ombres de sospita del paper del rei en el cop d'estat. Però quin paper realment hi va jugar?
És difícil de saber, perquè això no diguem-ne, encara que hagin passat 42 anys, és molt difícil de poder accedir a la documentació que et trobaria que va passar, però cada vegada és més evident i més obvi la implicació del monarca i del seu entorn en aquest intent de cop d'estat, no? És a dir, el monarca, en definitiva, va estimular que pogués passar això, perquè en el fons partia d'aquests mateixos ambients. I el monarca, aquest santificat, que ara ja no és tan santificat perquè tothom ha vist de quin peu calçava, no? Doncs és evident que això, el que a qui li interessava bàsicament era el PSOE i fins i tot en bona part el Partit Comunista.
Senyor Colomines, encara queden, doncs, veritats per descobrir?
Moltes, i tant, i tant. Queda molta, molta feina per fer.
I creu que algun dia s'acabaran sabent, no? S'acabaran descobrint?
Vostè quants llibres ha llegit sobre el Kennedy, l'intent d'assassinat, no? Doncs n'ha llegit molts. Quan no hi ha interès perquè una cosa se sàpiga, es triga molts anys a poder-la saber, de veritat.
Si posem el focus en l'Europa actual, seria absurd negar que l'extrema dreta està assolint més quotes de poder de les que tenia fa uns anys, no? És inimaginable pensar que en l'Europa actual es produeixi una situació d'aquestes característiques?
És que, com vostè mateixa acaba de dir, si la deriva ja és cap a l'extrema dreta, no hi tenen cap necessitat de fer cops d'estat. Perquè, diguéssim, allò que busquen, de fet, ja s'està produint. Han aconseguit anar a crear un ambient de deteriorament de la democràcia, que això no, ja et dic, no només passa aquí, aquí fa més temps que és això, que a altres llocs. I ens hem tapat els ulls i hem fet veure que no passava. No, i no parlo ara per el que ha passat a Catalunya en els últims 10 anys, que és una evidència, sinó que parlo que des del 81, no?, la democràcia espanyola, aquesta que en diuen constitucional, grinyola, no? I avui els grans defensors de la Constitució són aquells mateixos que l'any 1978 s'hi van oposar d'una manera aferrissada, l'extrema dreta i la dreta, perquè cal recordar que el senyor José María Aznar es va pronunciar en contra d'aquesta Constitució, i el PP hi va votar també en contra. Per tant, ens trobem en aquesta circumstància que avui dia els conservadors i l'extrema dreta i tot plegat fan una defensa d'una cosa que en el fons no? És com una cotilla de la democràcia.
Senyor Agustí Colomines, director de la Càtedra Josep Termes de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana per explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Fins aviat.
37 minuts que passen de les 3 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida obrim un nou mar o muntanya per parlar de la corrupció política. Ho farem amb Irene Pardo, presidenta de les Noves Generacions del Partit Popular de Catalunya i candidat a l'alcaldia de Sant Adrià del Besòs, i Pepe Pérez Calvo, conseller de districte per Esquerra Republicana. Fins ara.